El cafè de la ràdio, Núria García.
Falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 10 del matí. Sabadell viurà el seu segon primer de maig marcat per la pandèmia. UGT i Comissions Obreres han organitzat 6 manifestacions estàtiques, cap d'elles a la ciutat, per reivindicar la figura del treballador. Els sindicats pronostiquen una alta participació, malgrat les restriccions, perquè hi ha milers de treballadors afectats per un ERO a Catalunya en aquests moments. Per aprofundir-hi, aquest matí tenim a l'altra banda del telèfon l'Ivan Ramos, que coordina aquest primer de maig, després de la seva elecció fa poques setmanes com a secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central. També saludem avui José Luis Fernández, vicesecretari general de la Federació de Serveis Públics de l'UGT a Catalunya. Molt bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Quina és, al vostre parer, la principal reivindicació d'aquest primer de maig?
Bé, doncs, si us sembla, parlo jo.
Comença.
Sí, vale. Doncs mira, en primer lloc, el compliment dels acords de govern i de la taula de diàleg social. Com deies, a la capçalera hi ha, en aquest últim any, més de 900.000 afectats per ERTOs, amb la reducció dels salaris que això suposa per les famílies, i estem a Catalunya amb més de 500.000 de persones a l'atur. Cal la protecció social i, sobretot, cal un govern de la Generalitat urgentment que es posi a fer polítiques de cara a la protecció social i a les persones. Uh-huh. A continuació, evidentment, la derogació de la reforma laboral per acabar amb la precarietat i la parcialitat i la temporalitat del nostre mercat de treball, i per acabar amb aquesta sangria d'acomiadaments que, més en aquestes últimes setmanes, estem veient com empreses amb guanys importants, com la banca, el seu president es puja el salari fins al triple que cobrava, i demanen una reducció de plantilla que jo crec que és vergonyosa, no? I cada mes suposa una afectació per la ciutadania també, perquè tanquen oficines, i això vol dir que la gent gran té un problema de bretxa digital, i aquí l'administració ha de dir la seva també, no? Mm-hmm. Sí, que jo crec que els motius ens en sobren.
José Luis.
Molt bon dia. Sí, ho deia molt bé l'Ivan, i jo afegiria, com bé diu el lema de la nostra convocatòria aquest any, el país està en deute amb la gent treballadora, no? S'ha vist de manera molt clara i molt diàfana durant aquesta maldita pandèmia sanitària, que quan les coses van mal dades, els que estan a primera línia, els que donen la cara, són les treballadores i els treballadors, i fins i tot aquells que tenen pitjors condicions laborals i pitjors salaris, no? Llavors, ara que és un moment on hem d'afrontar una reconstrucció econòmica social del país, que arribaran recursos, i no pocs, de la Unió Europea, s'ha de posar a primera línia les necessitats de la gent. No podem continuar mantenint un model productiu que deixa fora del mercat de treball als joves, a les dones, que a Catalunya 400.000, i no ho dic bé, 400.000 treballadors amb contracte laboral estan en situació de pobresa, i que un de cada quatre ciutadans del nostre país, aquí a Catalunya, estan al llindar de la exclusió social. Això no és suportable. Com bé deia també l'Ivan, hem de derogar la reforma laboral. I quan parlem de derogar la reforma laboral, això no és una cantinela i un mantra del sindicat. Uh-huh. Quan parlem de derogar la reforma laboral, parlem de la situació que estan patint aquí a Sabadell avui 120 treballadores, i dic treballadores perquè són dones, de l'empresa Actua Multiservicios, una proveïdora d'una empresa de productes de luxe, de Louis Vuitton, que a la seva direcció aprofita la reforma laboral per fer-la fora sense complir amb les obligacions que tenen de salaris i d'indemnització. Això, quan parlem de la derogació de la reforma laboral, estem parlant d'això, de l'abús que fan les empreses aprofitant la llei per vulnerar els drets i la dignitat de les treballadores i treballadors d'aquest país.
Clar, de vegades ens quedem amb les xifres fredes, no?, i al final no pensem que darrere d'aquestes xifres hi ha històries, hi ha persones que s'ho passen malament cada dia, no?, per tenir treballs o feines precàries, no?, i per les dificultats per arribar a final de mes i fins i tot cobrir necessitats bàsiques.
Això està clar. La crisi i les dificultats tenen cara de dona i tenen cara de jove. I això és una realitat que hem d'afrontar i que hem de revertir. No podem seguir mantenint aquesta situació perquè ho hem vist durant la crisi sanitària. Sense salut no hi ha economia, però sense treballadors i sense feina digna i sense salaris dignes no hi ha creixement econòmic. Això és una realitat que hem de revertir.
Ahir coneixem precisament les últimes dades de l'enquesta de població activa relatives al primer trimestre de l'any. La desocupació ha baixat en termes generals a Catalunya en aquest període, però encara continua en uns nivells molt alts respecte abans de la pandèmia. Quina lectura en feu?
Doncs mira, el que et deia precisament al començament, l'economia es reactivarà perquè la crisi sanitària no té les mateixes conseqüències que la crisi econòmica que vam patir els treballadors i les treballadores i que ja vam pagar aquella crisi amb una retallada de drets i de protecció social. I ara precisament per això estem reclamant que les polítiques posin al centre de les persones, no? Aquesta necessitat de derogar la reforma laboral, la reforma de les pensions, de pujar el salari mínim interprofessional, com també deia el José Luis, va precisament en aquest sentit. Per poder sortir de la crisi necessitarem, evidentment, tenir millors condicions, uns treballs més estables, més segurs, perquè aquest és un altre dels grans reptes, no?, de la sortida d'aquesta crisi. S'ha d'actuar sobre la prevenció. No pot ser que amb la davallada que hi ha hagut d'ocupació a Catalunya hagin incrementat els accidents de treball, inclús els accidents de treball amb morts, no? Per tant, aquí també s'ha d'actuar. O sigui que en general, la situació és molt complexa, però creiem que hi ha mesures suficients com per poder donar resposta a les necessitats de la gent. I per això diem que ara toca, perquè ara toca que el govern faci cas i escolti la gent treballadora i doni solucions als problemes reals que té la gent per sortir a final de dia, arribar a final de mes.
I creieu que amb aquestes dades sobre la taula encara és molt aviat per parlar de recuperació, que encara queda molt camí per recórrer?
Sí, evidentment. La sortida d'aquesta crisi serà lenta i tindrà costos socials si no es prenen mesures aviat. La sangria d'empreses amb expedients és contínua i per tant, s'ha d'actuar urgentment sobre el mercat de treball.
Quines són aquestes mesures que plantegeu i que les administracions entenc que haurien de tirar endavant més ràpid que tard?
Doncs com us hem dit, sobretot la derogació de la reforma laboral és essencial. Et poso un altre exemple. Aquesta reforma permet que els convenis d'empresa empitjorin les condicions de treball que són regulades per un conveni sectorial. És que és evident que si no es deroga aquesta reforma laboral, el mercat de treball no es recuperarà, perquè els empresaris, com explicava el José Luis, aprofiten d'aquesta reforma laboral que es va fer precisament per devaluar salaris i condicions de treball, les aprofiten per acomiadar la gent. I al final, després, hi ha un mercat de treball amb una alta temporalitat, amb una gran parcialitat, que no permet trobar feines estables i que permetin a les persones tenir una vida digna, no? Per tant, és que és imprescindible primer actuar per aquí. I són mesures molt senzilles d'actuar. I, de fet, hi havia acord a la taula del diàleg social amb els agents socials i just abans de la pandèmia. I amb l'excusa de la pandèmia, el govern, que diu ser progressista, encara no ha actuat sobre això.
Clar, això volia preguntar-vos també, perquè la retirada o la derogació de la reforma laboral impulsada pel Partit Popular va ser un dels grans lemes de la campanya electoral, no? Abans doncs, de que es configurés aquest govern de coalició amb PSOE i Podem. Creieu que ha quedat una mica aparcat o confieu que un cop reconduïm la situació de la pandèmia que ens va enganxar una mica per sorpresa a tots, es pugui posar de nou sobre la taula i es facin passos en aquesta línia?
Per la nostra part no ha quedat aparcada. Sempre ha estat el nostre full de ruta i és una reivindicació i una exigència que continuem posant sobre la taula. És la patronal la que té reticències i la que la que impedeix que aquesta derogació sigui efectiva, perquè, evidentment, ja ho he explicat abans, amb la situació concreta, perque a vegades s'ha de posar cara, s'ha de posar exemples, no directes, de les companyes, de les treballadores de l'empresa aquesta de Sabadell, actua multiservicios, a ells els hi venen molt bé, no?, continuar utilitzant aquesta eina per acomiadar i per precaritzar les condicions de vida de les treballadores a través d'aquest país. I si em permets, jo afegiria una altra mesura per la sortida i per la reactivació econòmica del país, que també venim reclamant de fa molt de temps i que ningú ens escolta o no fan tots els esforços que creiem que és necessari, que són polítiques industrials reals en aquest país. Ahir, l'Ivan i jo vam participar al grup impulsor del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental, del que som les dues organitzacions impulsores d'aquesta iniciativa, on es va definir i es va dissenyar els projectes que es presentaran a la Next Generation, als fons europeus, de totes les necessitats de l'estructura i del teixit industrial de la nostra comarca, i que han de ser palanca de reactivació i de sortida de la crisi en un model diferent del que tenim. Si aquest país no fa una reflexió seriosa i els polítics, els nostres governs, no posen recursos per tenir una política industrial pròpia de país, qualsevol de les mesures que posin no seran estructurals ni seran definitives per tenir una realitat diferent. Llavors, nosaltres tornem a reclamar que una de les mesures més importants que necessita aquest país són polítiques industrials amb recursos. I el govern de la Generalitat ni s'ho creu ni mai s'ho ha cregut. Llavors, nosaltres reclamem que hi hagi govern i que hi hagi polítiques industrials en aquest país.
José Luis Fernández, vicesecretari general de la Federació de Serveis Públics de l'UGT a Catalunya. Gràcies per atendre avui la nostra trucada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Li fem una última pregunta a l'Ivan Ramos. Creus també, com deia el José Luis, que aquests fons Next Generation poden ser una palanca de canvi, poden ser una gran oportunitat també per canviar la dinàmica dels últims mesos?
Sí, sobretot si s'utilitzen per allò que estan dissenyats, que és per dotar el mercat de treball d'unes altres eines, no? D'apostar per una economia pensant en el planeta, no? En l'ecologia, sobretot en la digitalització, de les empreses i de la societat. Però això no pot servir d'excusa, com ens està passant, per exemple, a les botigues H&M, no? Que ha presentat un expedient brutal a conseqüència de la digitalització dels seus processos de venda. Això s'ha de convertir en formació per les persones, en poder readaptar i reorientar les carreres professionals, i que no serveixi per destruir més ocupació. Hauria de ser una palanca de canvi i un motor de canvi de la nostra economia i també de la nostra presència industrial. Un altre exemple podrien ser, evidentment, tot el que està vinculat a l'automoció, que a la nostra comarca doncs té un potencial important, i el canvi cap al vehicle elèctric doncs hauria de ser una aposta clara, no? També pensant en una mobilitat que garanteixi unes condicions també millors de vida, no? I de sosteniment del planeta. Per tant, totalment d'acord, s'ha d'apostar fort per fons Next Generation, però des d'un punt de vista que també tingui un fort caràcter social, no? En aquest sentit.
Uh-huh. Ivan Ramos, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central, gràcies i bon dia.
A vosaltres, bon dia.
A Sabadell, els sindicats majoritaris dèiem que no han organitzat cap mobilització, però sí que hi haurà una manifestació demà al matí que sortirà al punt del migdia des de l'estació de Renfe Centre. La convoquen els col·lectius d'esquerres de la ciutat. I avui en podem parlar amb l'Elisabet Graner, una de les organitzadores. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com s'ha plantejat aquesta manifestació?
Bé, s'ha plantejat tenint en compte que era festiu i, sobretot, fent xarxa amb altres col·lectius de la ciutat, no? Que no estan pròpiament dins de l'esquerra independentista, però sí que nosaltres en el nostre dia a dia i sobretot en la pandèmia hem pogut col·laborar activament.
Quin és el lema d'enguany, Elisabet?
Per un primer de maig combatiu, treballadores del món, unim-nos.
I què voleu reivindicar exactament?
Bé, tampoc hem avançat tant, no? Cada any, el primer de maig és un dia de lluita i nosaltres el que ens hem centrat molt aquest any ha sigut reivindicar tota la precarietat que ha desembocat la crisi social sanitària amb la pandèmia del Covid, no? Tota la gestió que hem pogut veure que s'han fet a nivell sanitari amb els sectors essencials. A veure, a nivell laboral ha sigut una crisi econòmica general, no? Això està clar, no ho negarem. Però el que està clar és que els sectors més essencials, el sanitari, el de l'educació, on la majoria de treballadores són dones, no?, i que sempre hem estat invisibilitzades, doncs al final hem sigut les més perjudicades. I demà és una de les coses importants que reivindicarem, no?, el paper de les dones en aquesta pandèmia.
Quines mesures creieu que s'haurien de tirar endavant doncs, per posar en marxa aquesta recuperació després de la pandèmia i, sobretot, per afavorir i enfortir aquesta classe treballadora perquè surti una mica d'aquesta espiral negativa?
Primer de tot, s'haurien d'anul·lar... Bé, hi ha moltes reivindicacions, eh? Primer de tot, s'haurien d'anul·lar els pagaments de lloguers i hipoteques per aquells col·lectius molt més vulnerables, no?, que s'han vist perjudicats. Després la derogació dels ERTOs, la incorporació immediata dels treballadors i treballadores que han estat acomiadats durant tot aquest any. També una renda bàsica garantida universal, no?, per la classe obrera. Això és una de les reivindicacions que portem fent des de fa anys, però aquest any ha quedat evidenciat que és una mesura molt necessària. També la municipalització i la nacionalització de serveis essencials. Hem vist durant anys i anys hem reivindicat que no es privatitzessin la salut, que no es privatitzessin serveis essencials, que no s'externalitzessin aquests serveis, i estem veient també a Sabadell, a l'Ajuntament de Sabadell, que estan treballant per externalitzar coses que estan municipalitzades, no? I això em sembla una cosa molt greu. I és el que deia abans, totes aquestes mesures no només perjudiquen els usuaris i el poble en general, sinó que la classe treballadora, no? Les treballadores que estem dins d'aquest servei també ens veiem perjudicades.
Espereu que hi hagi una gran mobilització demà, molta afluència de gent. Entenc que es prendran algunes mesures per evitar contagis, no?
Sí, sí, totalment. Sempre que ens hem mobilitzat hem seguit les mesures de prevenció del Covid, mantenint la distància, mascaretes, i per això el nostre recorregut aquest any també és curt, no?, per evitar també l'acumulació de gent. I si vindrà molta gent o no, no ho sabem. Nosaltres entenem també que hi ha molta gent que té por al tema de la pandèmia, els contagis, ho respectem totalment. I la lluita no només és un dia. Uh-huh. I que sempre nosaltres estem dia a dia, no?, amb els sindicats combatius i des de l'esquerra independentista treballant, no?, per millorar les condicions de la classe treballadora.
Deies, el recorregut és una mica més curt que en d'altres ocasions. Quin serà exactament, Elisabet?
Bé, comencem a Renfe Centre, com has dit, i acabarem a l'Ajuntament.
Perfecte. Doncs gràcies per haver-nos atès avui i haver-nos explicat amb més detall la manifestació prevista per demà. Gràcies i bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies.
Però a banda d'aquesta manifestació de dissabte al migdia amb motiu del 1 de maig, també s'ha convocat una concentració a la tarda a la plaça Sant Roc, una convocatòria organitzada en aquest cas per la Intersindical i Sabadell per la Independència, començarà a 6:15 de la tarda.